3CAT Info. La una. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a la calma a Badalona i alerta Xavier García Albiol, alcalde, que pot acabar als tribunals si no garanteix un sostre als desallotjats. Mentre desenes de persones continuen dormint al ras, Càritas també apunta la possibilitat d'actuar jurídicament contra l'Ajuntament per incompliment de l'obligació d'atendre-les. Les activistes israeliana Yael Adimi i la palestina Rim Al-Dahaha guanyen el Premi Internacional Catalunya d'aquest any. El govern el reconeix el compromís de treballar per la reconciliació i la pau al Pròxim Orient. Els guardons es lliuraran el 15 de gener. El Departament de Salut confirma que s'ha superat el pic de casos de grip, però alerten del risc que les trobades socials de la setmana actual, la de Nadal, provoquin una altra pujada. Els casos detectats van baixar un 10% la setmana passada, després de setmanes d'increments. Una investigació engegada a Tarragona arran de la denúncia de dues menors facilita la detenció d'un home de Santander acusat d'extorsionar noies per obtenir imatges de caràcter sexual a través de les xarxes socials. Té 26 anys. Aquest detingut creava perfils falsos per contactar amb menors. Hi ha un mínim de 8 víctimes. L'oposició a la paeria a Lleida ha tombat aquest matí els pressupostos per l'any que ve. Ara l'equip de govern pot optar per continuar negociant o bé vincular-ne l'aprovació a una qüestió de confiança presentada per l'alcalde. I tracturada Gelida en defensa de la pagesia i contra el projecte d'Agroparc Penedès que té l'oposició frontal dels pagesos i de grups ambientalistes. El projecte impulsat per Ametller Origen ha d'ocupar una extensió de més de 260 hectàrees. Tres morts en un nou atac rus massiu de 600 drons i dotzenes de míssils contra la infraestructura energètica d'Ucraïna. Alguns dels bombardejos a la regió occidental ucraïnesa han portat l'exèrcit polonès a desplegar avions per protegir el seu espai aeri.
Esports.
L'Espanyol, que remunta i guanya 1-2 al camp de l'Atlètic Club, gols de Romero i Pere Milla. Els blanquiblaus acaben l'any amb només 2 punts de la Champions i refermats en el 5è lloc de la classificació. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça juga a la pista de l'actual campió, el Fenerbahçe Turc, que entrena l'exblaugrana Jessica Vicius. El partit és a 6:45 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el club tenis taula en Oli Borges Valls s'enfrontarà al Nino Praga als 8ens de final de la Europe Cup, segons el sorteig fet aquest migdia. L'anada el 13 o 14 de gener a les Borges Blanques, la tornada el 17 o 18 de gener a Praga.
Ambient hivernal, pluja dèbil a les comarques de Girona i Barcelona i nevades febles al Pirineu, sobretot al Ripollès. La cota de neu anirà pujant cap als 1.200 metres.
3CAT Info.
Bon dia, ara passen pràcticament 4 minuts de la una. Us informa Estel Batet Carles.
3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Salvador Illa fa una crida a la calma a Badalona i avisa l'alcalde Xavier García Albiol que si no garanteix un sostre als desallotjats pot acabar als tribunals. El president de la Generalitat s'hi acaba de referir gairebé una setmana després de l'actuació per treure 400 ocupes de l'antic institut B9 que ha desencadenat l'enfrontament entre veïns. Connectem, doncs, amb el Palau de la Generalitat en directe. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, la prioritat del president diu que és ara mateix rebaixar l'atenció als carrers de Badalona, però en paral·lel assegura Salvador Illa que el govern està buscant la manera de trobar unes condicions mínimes pels desallotjats.
La meva prioritat és resoldre la situació i no vull entrar en polèmiques ni en estirar-hi-nos en aquesta qüestió. El que s'ha de fer és garantir la convivència als barris, a tots els barris de Catalunya, en particular en aquest moment els de Badalona, i garantir unes condicions mínimes a les persones que en aquest moment no les tenen.
Salvador Illa ha anat amb peus de plom, això sí, ha evitat acusacions directes contra l'alcalde Xavier García Albiol del PP, amb qui s'han estat trucant en les últimes hores, però sí que ha deixat clar que la responsabilitat final de complir i garantir aquesta protecció als desallotjats és de l'Ajuntament i ha obert la porta a emprendre mesures si Albiol no compleix l'ordre de la jutgessa.
La irresponsabilitat no surt de franc i té conseqüències. Ara, la prioritat del govern en aquest moment i en aquesta matèria és resoldre la qüestió i espero que en les properes hores puguem ja tenir signes palpables en aquesta direcció i en aquest sentit.
Illa ho ha dit en la seva compareixença abans de festes aquí al Palau de la Generalitat, on ha pronosticat que l'any que ve es marcarà un punt d'inflexió amb l'horitzó d'un nou finançament per Catalunya i el retorn de Carles Puigdemont.
Gràcies, Albert, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Doncs, mentrestant, Càritas no descarta actuar jurídicament contra l'Ajuntament de Badalona per incompliment de l'obligació d'atendre les persones desallotjades fa una setmana a l'antic Institut B9. Recorda que la resolució judicial ja deia que el consistori és qui ha de facilitar els recursos adequats per a aquests desallotjats. Ho ha explicat aquesta emissora Mercè Darnell, que és portaveu de Càritas de Badalona.
No hem estudiat a fons el tema d'implicar-se a nivell legal, però és evident que està incomplint la legalitat i les responsabilitats i competències dels ajuntaments d'atendre les situacions d'emergència i la gent sense llar. Badalona no té una persona sense llar en aquests moments, ni té un menjador social públic.
Darnell prioritza ara l'atenció de l'emergència i recorda que atenen una cinquantena de persones en pensions i locals entre Càritas, Sant Joan de Déu i l'entitat Roca i Pi. I mentrestant, les entitats socials de Badalona treballen contra rellotge per reallotjar el centenar de persones que continuen dormint al ras, una setmana després del desallotjament. Tot i les mostres de rebuig d'alguns veïns, d'altres estan col·laborant en l'assistència del sense sostre. Anem a Badalona ara, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
Aquí al barri del Progrés hi ha un dels locals on s'han reallotjat algunes de les persones que vivien a l'Institut B9. És el mateix lloc on treballen les cuineres per la pau, que preparen els àpats que reparteixen a la gent que continua acampada sota el pont de la C31.
Avui, per exemple, fem unes lentejas estofades con plátano maduro y verduras.
Entre els 13 que dormen aquí hi ha el Mamadou, un cuiner de Senegal, que tot i treballar no havia trobat ningú que li volgués llogar una habitació i vivia al B9.
Soy persona normal. Llevo años aquí, 25 años, ninguna multa, ningún problema con la policía, ninguna vez de mi vida. Y tengo que alquilar un piso, por favor. No puedes, porque no sé, cuando yo llamo... ¿Has visto que es una voz africana? No, esa habitación o la piso ya la alquilado.
D'altra banda, el govern ha concedit el Premi Internacional Catalunya 2025 a dues activistes pels drets humans, són la israeliana Yael Admi i la palestina Rim Al-Hajahra. El reconeix el compromís amb la reconciliació, el diàleg i la construcció d'un futur en pau al Pròxim Orient. El president Salvador Illa diu que amb el guardó la Generalitat també es fa seva aquesta voluntat.
Crec que és també una proposta que ens ha fet el jurat, que el govern ha fet seva, que va en la direcció correcta i que mostra també el compromís de Catalunya amb la pau. No? La tasca que han fet aquestes dues activistes mereix el nostre reconeixement.
Les dues premiades encapçalen la iniciativa Murder's Call. És un moviment femení, no governamental i transfronterer que interpel·la directament els polítics. Reclamen el final de la violència i el retorn a la negociació entre israelians i palestins com a únic camí per garantir la seguretat i la dignitat dels dos pobles. Els guardons es lliuraran al Palau de la Generalitat el 15 de gener. Sis minuts i un quart de dues del migdia, el Departament de Salut confirma que s'ha superat el pic de casos de grip, però alerta del risc que les trobades socials d'aquesta setmana provoquin una altra pujada. Això ho explicava fa pocs minuts el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández Muñoz.
Aquests 327 casos per 100.000 habitants ens indiquen que anem, francament, cap a baix. Volem posar una mica de seny amb això perquè podria ser que hi hagués algun repunt. Poc probable, però a vegades les coses poc probables també poden passar.
Des de Salut també han confirmat que es manté l'obligatorietat de les mascaretes en centres de salut i també residències durant 15 dies més. Una epidèmia que recula per primera vegada després de moltes setmanes d'ascens. casos notificats han baixat un 10% la setmana passada respecte a l'anterior i la incidència estimada de la grip és ara de 543 casos per cada 100.000 habitants. Baixa en tots els segments d'edat, però n'hi ha un en què puja moderadament, que és els de més grans de 60 anys. Malgrat el descens general, sí que s'ha constatat la setmana passada 30.000 casos de grip i es considera que superem encara el nivell alt de transmissió a les portes de les festes de Nadal. És al darrere la grip de la meitat dels casos d'infeccions respiratòries agudes i la variant predominant és la grip A. El 67% dels més de 80 anys i el 41% dels menors de 5 anys s'han vacunat aquest any contra la grip.
Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
Agents de la Guàrdia Civil tenen una operació oberta a Elx per detenir dues persones acusades de matar dos homes d'una pallissa ahir a la tarda. Hi ha una tercera víctima ingressada a l'hospital en estat greu. València, Alba Barbosa.
La Guàrdia Civil d'Alacant té en marxa un dispositiu per detenir els presumptes autors, dos homes amb antecedents policials que estan tancats en un habitatge d'una zona aïllada als afores d'Elx, al Baix Vinalopó. La policia no té indicis que els presumptes autors del crim estiguin atrinxerats amb armes de foc. La policia confirma que les víctimes, tant els dos morts com el ferit greu, són de nacionalitat alemanya. Els fets van passar ahir al voltant de les 6 de la tarda.
I els Mossos investiguen la mort d'un home ahir a Castelldefels. El van trobar estès al carrer amb diverses ferides d'arma de foc. Tot apunta a una revenja, però no es descarta de moment cap hipòtesi. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
La regió metropolitana sud dels Mossos d'Esquadra està investigant aquest cas. Van rebre l'avís ahir a les 4 de la tarda a través del 112 que una persona havia alertat que hi havia un home estès a terra ferit. Quan el sistema d'emergències mèdiques es va activar i el va atendre, va veure que tenia diverses ferides de bala. Tot i que el van traslladar a un centre hospitalari, l'home va morir. Els Mossos no descarten cap hipòtesi i mantenen el secret de les actuacions.
I han detingut un home a Santander per extorsionar 8 noies, 6 d'elles menors, per obtenir imatges de caràcter sexual a través de les xarxes socials. La investigació, que va començar a Tarragona arran de les denúncies de dues d'aquestes menors, no descarta identificar noves víctimes. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
Els Mossos d'Esquadra van iniciar la investigació quan una menor de Tarragona va denunciar que un home s'havia posat en contacte amb ella a través d'Instagram i la va amenaçar a ella i a la seva família per obtenir fotografies i vídeos amb contingut sexual. Poc després es va tenir coneixement d'una segona víctima que havia estat contactada des d'un altre perfil, però atribuït al mateix autor. Amb la investigació es va constatar que l'home de 26 anys creava perfils falsos a les xarxes socials amb la imatge d'un altre noi i establia contacte amb menors. Poc després els demanava imatges íntimes i acabava coaccionant-les i amenaçant-les de difondre-les si no accedien a les seves exigències. Els Mossos van localitzar l'home a Santander, on també hauria extorsionat 6 noies més, i va ser detingut en col·laboració amb la Policia Nacional pels delictes d'agressió sexual, corrupció de menors i pornografia infantil. En l'entrada i escorcoll del seu domicili s'hi va trobar material informàtic amb una gran quantitat d'imatges d'altres víctimes menors d'edat d'arreu de l'Estat. De moment s'han identificat 8 víctimes, 6 de les quals menors, i s'ha sabut que l'investigat també va concertar cites amb algunes de les noies.
Gràcies, Clara. I un ex-regidor conservador britànic l'han acusat de violar reiteradament la seva ex-dona en companyia de 5 homes més. L'acusat és Philip Young. Ha passat avui davant del Tribunal de Primera Instància de Swindon, al sud-oest d'Anglaterra, i el jutge ha decidit que continuï en presó preventiva. Young té 49 anys i està imputat per diversos delictes sexuals contra la seva ex-dona. S'haurien comès durant almenys 13 anys, entre el 2010 i el 2023. I entre aquests delictes hi ha violacions, administració de substàncies estupefaents, voyeurisme i possessió d'imatges indecents i d'alta agressivitat. En aquest mateix cas hi ha imputats 5 homes més entre 31 i 61 anys, per agressió sexual, violació amb penetració i dos càrrecs de tocaments sexuals. En total, els imputen més de 60 delictes sexuals. El magistrat també ha determinat avui que en el cas de Young torni a comparèixer davant del mateix tribunal el 23 de gener. La resta d'imputats estan en llibertat sota fiança.
3Cat Info. 3Cat Info.
A punt d'arribar a un quart de dues del migdia. Repassem com estan a aquesta hora les carreteres i les autopistes del país en un dia plujós a l'àrea metropolitana. Equip viari, Francesca Masclans, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta meteorologia afecta molt l'estat de les carreteres. És força complicat, especialment per la quinzena d'afectacions que afecten la demarcació de Barcelona. N'hi ha la C60, C17, C31, C32, C33, C55, C58, B10 i d'altres que no tinc temps de dir-vos. Tot i així, el Servei Català de Trànsit destaca les següents. Primer, per una retirada de vehicle s'ha obligat a tallar la C66 a Flaçà. El vent també ha fet tallar la B-4024 a Guardiola, entre Guardiola de Berguedà i Bagà. La circulació té molta congestió a la B-20 per un carril tallat per un accident en sentit Besòs. Això provoca uns 5 quilòmetres d'embús entre Esplugues i Vallcarca. Hi ha un carril tallat, us dèiem. I una avaria a la P7 cap a Barcelona també provoca 7 quilòmetres i mig d'embussos entre Sant Celoni i Fogars de la Selva, sentit Barcelona. També hi ha un carril tallat. Obligació de cadenes per la neu a la B-4031 i a la C-38. A Rodalies, una nova incidència ara per causes operatives afecta la línia R4. Els trens hi circulen amb demores de 30 minuts de mitjana. Tot i així, les línies R2, R2 Sud i Nord, la incidència ja està resolta. Una altra incidència que ha afectat aquest matí, tot i així els trens encara circulen amb una freqüència d'uns 30 minuts de mitjana, la incidència que ha afectat a la infraestructura en el tram entre Sants i Bellvitge.
Doncs Déu-n'hi-do quants problemes al trànsit.
Doncs sí, molta paciència.
Ho anem actualitzant. Gràcies, Francesca. Fins ara.
Fins ara.
El temps.
Amb en Francesc Mauri.
La tarda ens portarà algunes clarianes a l'extrem sud, núvols també en algun punt de ponent, però núvols especialment al centre i nord de Catalunya. I precipitacions, això sí, dèbils, a les comarques de Girona, nord de Barcelona, i punts del Pirineu, sobretot àrea del Ripollès. La cota de neu ha d'anar pujant cap als 1.200 i fins i tot 1.400 metres. De cara a demà, pausa en la inestabilitat, bancs de boira matinals, intervals de núvols i tot això a l'espera de possibles pluges. El dia de Nadal, al nord, nord-est de Catalunya, potser en algun punt interior, atenció a la cota de neu entre els 600 i els 1.000 metres, depenent de l'indret, i possible llevantada de cara al dia de Sant Esteve, de moment i especialment al nord de Catalunya.
Un quart i dos minuts de dues, el ple de la Paeria de Lleida ha tombat aquest matí el projecte de pressupostos per l'any que ve que havia presentat l'equip de govern del PSC. Cap dels grups de l'oposició hi ha donat suport i ara l'alcalde pot seguir negociant o presentar una qüestió de confiança. El Partit Popular li reclama abordar la prohibició del burca i el niqab en espais públics per continuar parlant dels pressupostos. Lleida, Noelia Caselles.
Avui es debatia un pressupost de 269 milions d'euros, un 16% més que el d'aquest any, que no ha convençut a cap dels grups de l'oposició. El de Junts, que havia donat suport a tots els pressupostos d'aquesta legislatura, ho ha argumentat així Violant Cervera, n'és la portaveu.
Una molt bona part d'aquest pressupost, doncs, suposa un endeutament de 17,7 milions d'euros amb dos projectes que nosaltres considerem, primer, que són faraònics, que segurament seran difícils d'executar i que no han estat gens de consensuats en cap dels equips que formen part d'aquest Ajuntament.
Tampoc s'hi ha sumat Esquerra, com explica la portaveu republicana Jordina Freixanet.
No és el millor pressupost de la ciutat de Lleida. No millora substancialment el dia a dia de la ciutadania. No serà executable no només en la seva totalitat, sinó en una quarta part de la seva totalitat. I tornarem a quedar una vegada i una altra en primeres pedres, titulars i anuncis.
I des del Partit Popular, el cap de l'oposició, Xavier Palau, ha fet 6 propostes per continuar negociant. La primera, aquesta.
Nosaltres proposarem que en aquests 15 mesos que queden de mandat abordem la prohibició a l'espai públic del burca i del niqab.
Una proposta que el Partit Popular no havia expressat públicament com a pròpia. Amb tot, l'alcalde socialista Félix Larrosa s'ha mostrat disposat a escoltar.
Tenia, com se diu, un carnet de ball. Ballava amb la senyora Cervera i ballàvem molt bé. Ho tinc que dir, perquè estic molt satisfet dels acords que hem arribat a signar amb Junts. Molt.
Però ara
tinc el carnet lliure i pel que veig hi han quatre que estan disposats a ballar amb nosaltres. Seguirem parlant.
El Comú de Lleida i Vox tampoc han donat suport al projecte de pressupostos.
Gràcies, Noelia. Tracturada aquest matí a Gelida en defensa de la pagesia i contra el projecte d'Agroparc Penedès, que ja s'està fent amb l'oposició dels pagesos i de grups ambientalistes. La protesta s'emmarca dins de la campanya Pagesia o Mort, que s'està fent a diversos punts de Catalunya. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
Hola, bon dia. La tracturada ha arribat fins als terrenys on en Matlleu Origen està fent els moviments de terres del seu futur agroparc. Els pagesos han desplegat una pancarta amb el lema Pagesia o Foc contra la pèrdua de l'espai agrari i, en concret, en el cas del Penedès, contra l'agroparc en Matlleu, que s'estendrà sobre unes 260 hectàrees de terreny. Ferran Carbó, coordinador d'Unió de Pagesos de l'Alt Penedès i el Garraf.
Considerem que és una agressió al territori perquè el que fa és que un espai que és agrari acabarà tenint uns usos industrials i logístics. Hi ha hagut una modificació il·legal d'un pom, en el que en principi això havia de... Bueno, això és una zona protegida, a més, d'unes vinyes que eren de la Deo Penedès, que a més s'ha fet tot això que hi ha aquí darrere, que veieu, encara sense tenir el recurs que s'ha presentat a Unió de Pagesos conjuntament amb la plataforma d'Stop Agropark.
Aquí, entre Gelida i Sant Llorenç d'Hortons, han llegit un manifest en què remarca el paper fonamental dels pagesos a l'hora d'alimentar la població. Diuen que la pagesia és la força que sosté el territori, la biodiversitat i els aliments de qualitat i proximitat.
3CAT Info.
10 minuts, 9 minuts i 2:15, 3 morts és el balanç provisional d'un nou atac massiu contra la infraestructura energètica d'Ucraïna. El govern d'aquest país s'ha vist obligat a fer talls de corrent d'emergència en diverses regions, inclosa la capital. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura que el bombardeig envia un senyal clar sobre les prioritats de Rússia en les negociacions de pau que estan en marxa. Entre les víctimes hi hauria un nen de 4 anys. Segons la primera ministra ucraïnesa, Rússia els ha atacat amb 600 drons i dotzenes de míssils, principalment a l'oest del país. Això es produeix quan Ucraïna viu temperatures gèlides en gran part del país. Aquests atacs han portat l'exèrcit polonès a desplegar avions per protegir el seu espai aeri, una mesura que s'activa habitualment quan els bombardejos russos tenen com a objectiu zones occidentals ucraïneses properes a la frontera polonesa. Aquests nous bombardejos es produeixen l'endemà de la mort del general rus Fanil Sarvarov a Moscou, a qui li va explotar el cotxe. Kiev encara no s'ha pronunciat sobre aquesta mort. És el tercer assassinat d'un oficial militar rus d'alt rang en poc més d'un any. I el president nord-americà Donald Trump creu que seria intel·ligent que el president veneçolà Nicolás Maduro deixés el poder i no descarta que els Estats Units s'acabin quedant no venent el petroli confiscat a les costes de Venezuela. Amb aquest to amenaçador es dirigia aquesta matinada al líder chavista.
Maduro pot fer el que vulgui. Tenim una armada enorme i formada, la més gran que hem tingut mai. Amb diferència, la més gran que hem tingut a Sud-amèrica. Pot fer el que vulgui, no ens importa el que vulgui. Però si fa alguna cosa i juga dur, serà l'última vegada que ho faci.
En un programa de televisió pública, Maduro ha censurat l'intervencionisme de Trump a Venezuela.
Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo, atender los temas de su país. Porque no puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es Venezuela.
La pressió de Trump sobre Maduro inclou, a més del bloqueig de petroliers veneçolans, una campanya d'atacs contra suposades narcollanxes que ja supera el centenar de morts. La Casa Blanca ha confirmat aquesta matinada un últim atac al Pacífic que ha causat un mort. I el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest vespre a petició de Venezuela per tractar sobre aquesta crisi oberta amb els Estats Units.
Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
Perquè la ciència fa avançar el món.
La poma de Newton.
També a la plataforma 3CAT.
Ja són les 6 i sona el despertador i al matí sona el meu costat. Les solanes i el sorrer diuen que ara tot va bé.
Doncs així ha sonat en directe la Nadala del Matí de Catalunya Ràdio, cantada per l'equip del programa a l'especial de Nadal que s'ha fet des del Teatre Coliseum de Barcelona. També hi ha actuat Maria Arnal i veus conegudes a la casa. Des de Roger Escapa fins a Sílvia Coppolo han fet la Carta als Reis.
La Carta als Reis de Maica Navarro, va.
Molt de sexe.
Laura fa Carta als Reis.
Home, una bona crisi monàrquica, m'agradaria que la Rosalia i la Putella s'emboliquin, per exemple.
Oh, això faria molta gràcia.
Voldria que recuperéssim la força i que diguéssim un altre cop visca Catalunya lliure!
El punt final de l'especial l'han posat els Lacs en Busto amb una cançó en directe davant de les prop de 1.500 persones de públic que han assistit al programa des de primera hora del matí. 5 minuts i 2:15.
Esports.
Montserrat Raya, bon dia.
Hola, bon dia. L'Espanyol tanca el 2025 a 2 punts de la zona Champions a la classificació de la Lliga. Els blanc-i-blaus es refermen com a 5ens després de guanyar ahir amb remuntada inclosa a Sant Mamés contra l'Atlètic Club 1-2. Gols de Romero i Pere Milla. L'equip basc es va avançar amb gol de Berenguer al minut 38. Al 44, Romero va marcant un refús de volea des de fora de l'àrea. En la represa, Pere Milla va fer l'1-2 al 54 en una jugada on es va lesionar i el banc haver de substituir. Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, explica la clau del triomf a un camp com Sant Mamés.
Si vols guanyar aquí, ja saps que pel potencial que tenen a mig del camí davant t'exigiran molt a nivell de centrades, a nivell de transicions, que són... Potser la primera part no hem estat bé, que hem perdut pilotes amb més o menys controlades, que són on han vingut les jugades d'accions de perill del rival. I tot i així hem tingut arribada, hem tingut situacions de gol també, però bueno, sabíem que el partit passava avui per estar molt ordenats a darrere, per no concedir.
És la 5ª victòria consecutiva de l'equip a la Lliga. El pròxim partit de l'Espanyol serà ja el dissabte 3 de gener, quan rebrà el Barça a la competició. Han sortit, per cert, horaris de la jornada 20ª de Lliga, Espanyol-Girona divendres 16 de gener a les 9 del vespre i Reial Societat-Barça diumenge 18 a les 9. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça visita avui la pista de l'actual campió, el Fenerbahçe Turc, entrenat per l'ex-blaugrana Sarunas Jasikevicius. El Barça és co-líder a l'Eurolliga i acumula 9 victòries consecutives entre les dues competicions, Lliga i competició europea. El Barça té avui les baixes de Claiborne, Senghelia i Núñez. El tècnic blaugrana, Xavi Pasqual, però no creu que aquestes baixes siguin una excusa.
L'equip està treballant molt bé, amb molt de desig de guanyar, molt, molt concentrat en fer les coses, amb molt d'esforç físic. Durant el camí hem tingut 3 lesionats i ara intentem recuperar jugadors, no? Bueno, 4 lesionats, n'hem recuperat el Lapro, ahir el Jan ja ens va ajudar una miqueta, però encara no està del tot bé, i mantenim aquesta baixa del Will i del Toco, per tant, clar, el pH ha estat important, però mentre els resultats acompanyin, pues sempre val la pena.
El Fenerbahçe Barça juga a 6:45 amb transmissió al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, l'extècnic de Barça, Joan Peña Roya, fitxa pel Partizan de Belgrat per aquesta temporada i la que ve. Substitueix Zeljko Obradovic i el Bayern han fitxat un altre exblaugrana, Svetislav Pesic, com a entrenador, per substituir Gordon Herbert.
3CAT Info.
En tenis taula, la Noli Borges Valls s'enfrontarà al Nino Praga als 8ens de final de l'Europa Cup, segons el sorteig fet aquest migdia. Els 8ens de final d'aquesta segona competició europea de tenis taula es disputaran els dies 13 o 14 de gener a les Borges Blanques i la tornada el 17 o 18 de gener a Praga. José Luis Andrade, l'entrenador del Borges, valora el fet de jugar primer a casa.
Esperem, doncs, que sigui una festa al partit a casa i intentar aconseguir un bon resultat per anar a Praga amb opcions de poder intentar donar aquesta sorpresa.
Amb motor, el campió de MotoGP, Marc Márquez, continua avançant en la recuperació de la lesió de lligaments a l'espatlla dreta que es va fer el 5 d'octubre passat al circuit de Mandalika, Indonèsia, al Tro de Cervera. Va fer ahir per primera vegada entrenament en moto al circuit del Carràs, acompanyat pel seu germà Àlex. Márquez parla de la renovació amb Ducati.
Evidentemente, si guardi un poc, sempre ho provat.
Si m'heu seguit, sabreu que normalment, si estic content i estic guanyant, no em bellugo d'aquí.
No moverme. Pues, la prioritat número 1
La prioritat número 1 és ser ràpid, i aquí a Ducati es pot fer, però cal que pensi encara què és el millor per mi. Però de la meva banda, un 8 sobre 10.
Per la meva part, 8.
Els pilots de MotoGP tenen previst posar-se a entrenar els primers dies del febrer al circuit de Sepang a Malàisia. Pel que fa a la Copa d'Àfrica de futbol, avui es juguen uns quants partits. Un ha de començar ara 2:15, el República Democràtica del Congo, Benin, amb la presència del jugador de l'Espanyol Piquel, amb l'equip congolès. També juguen el Nigèria, Tanzània, Tunísia, Uganda i Senegal, Botswana. I direm també que l'exjugador del Barça, Rafinha Alcántara, anuncia que retira els 32 anys. Fa més d'un any que no juga per una lesió al genoll.
Són 2:15, repassem les notícies més destacades que us estem explicant a aquesta hora. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a la calma a Badalona i alerta l'alcalde, Xavier García Albiol, que pot acabar als tribunals si no garanteix un sostre a les persones desallotjades a l'edifici B9. Mentre desenes de persones continuen dormint al ras, Càritas també apunta la possibilitat d'actuar jurídicament contra l'Ajuntament de Badalona per incompliment de l'obligació d'atendre-les. Us hem explicat també que la grip comença a baixar a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, la setmana passada el nombre de contagis va baixar un 10% després de moltes setmanes d'increment constant de casos. Tot i això, a les portes de les festes de Nadal, estem encara en uns nivells molt alts de transmissió de la grip. Altres temes, a partir d'ara us explicarem que l'Associació de Consumidors Facua denuncia que s'estan venent en publicitat enganyosa balises que no compliran la norma a partir de l'1 de gener. Afegeix que les grans plataformes de venda per internet no han actuat contra els anuncis on apareix el logotip de l'homologació de la Direcció General de Trànsit sense especificar que és vàlida només fins a final d'any. I Banyoles vol inaugurar el nou Museu Ximferrer la primavera vinent i completar un triangle artístic conjuntament amb el nou Museu Arqueològic i el Monestir. El nou centre d'art, amb les donacions del col·leccionista Jordi Ximferrer, inclourà obres de Picasso, Miró, Rembrandt o Goya. I en esports, Montse Raia, quins titulars té aquest dimarts 23 de desembre?
Doncs que en tenis taula la Noli Borges Vall s'enfrontarà al Nino Praga als vuitens de final de la Europe Cup. És un sorteig que s'ha fet aquest migdia. Anada el 13 o 14 de gener a les Borges Blanques, tornada 17-18 de gener a Praga.
I el temps, ambient hivernal, pluja dèbil a les comarques de Girona i Barcelona i nevades febles al Pirineu, sobretot al Ripollès. La cota de neu anirà pujant cap als 1.200 metres. Pràcticament passen 3 minuts de 2:15. Salvador Illa fa una crida a la calma a Badalona i avisa l'alcalde Xavier García Albiol del PP que si no garanteix un sostre als desallotjats pot acabar als tribunals. El president de la Generalitat s'hi acaba de referir gairebé una setmana després de l'actuació per fer fora 400 ocupes de l'antic Institut B9 que ha desencadenat l'enfrontament entre els veïns. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Què tal? Bon dia. Sí, la prioritat del president diu que és ara mateix rebaixar la tensió als carrers de Badalona, però en paral·lel assegura Salvador Illa que el govern està buscant la manera de trobar unes condicions mínimes pels desallotjats.
La meva prioritat és resoldre la situació i no vull entrar en polèmiques ni en estirar-hi-nos en aquesta qüestió. El que s'ha de fer és garantir la convivència als barris, a tots els barris de Catalunya, en particular en aquest moment els de Badalona, i garantir unes condicions mínimes a les persones que en aquest moment no les tenen.
Salvador Illa ha anat amb peus de plom, això sí, ha evitat acusacions directes contra l'alcalde Xavier García Albiol del PP, amb qui s'han estat trucant en les últimes hores, però sí que ha deixat clar que la responsabilitat final de complir i garantir aquesta protecció als desallotjats és de l'Ajuntament i ha obert la porta a prendre mesures si Albiol no compleix l'ordre de la jutgessa.
La irresponsabilitat no surt de franc i té conseqüències. Ara, la prioritat del govern en aquest moment i en aquesta matèria és
resoldre la qüestió i espero que en les properes hores puguem ja tenir signes palpables en aquesta direcció i en aquest sentit.
Ella ho ha dit en la seva compareixença abans de festes aquí al Palau de la Generalitat, on ha pronosticat que l'any que ve es marcarà un punt d'inflexió amb l'horitzó d'un nou finançament per Catalunya i el retorn de Carles Puigdemont.
Gràcies, Albert. Doncs Càritas no descarta tampoc actuar jurídicament contra l'Ajuntament de Badalona per incompliment de l'obligació d'atendre les persones desallotjades fa una setmana al B9. Recorda que la resolució judicial ja deia que és el consistori qui ha de facilitar els recursos adequats per als desallotjats. Això ho ha explicat aquesta emissora Mercè Darnell, portaveu de Càritas de Badalona.
No hem estudiat a fons el tema de implicar-nos a nivell legal, però és evident que està incomplint la legalitat i les responsabilitats i competències dels ajuntaments d'atendre les situacions d'emergència i la gent sense llar. Badalona no té una persona sense llar en aquests moments, ni té un menjador social públic.
I el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat que es traspassin a Catalunya les competències sobre immigració per poder fer front a situacions com aquesta, com la dels desallotjats de Badalona. En un missatge enregistrat, Puigdemont ha tornat a defensar que la Generalitat pugui assumir aquestes competències i ha reclamat que es doti als ajuntaments d'eines legals i de recursos materials per donar resposta als problemes de la ciutadania. Ha carregat contra l'alcalde Xavier García Albiol, a qui acusa d'irresponsable, però també ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per estar absent, segons Puigdemont, en aquesta crisi.
L'actitud incendiària de l'alcalde de Badalona i la dimissió del lideratge del president Illa davant d'una crisi social tan greu demostren que els dos grans partits espanyols, el Partit Popular i el Partit Socialista, són incapaços de proposar solucions a un problema que ells han contribuït a generar des dels respectius governs de l'Estat.
2:06. El Departament de Salut confirma que s'ha superat el pic de casos de grip, però alerten del risc que les trobades socials d'aquests dies provoquin una altra pujada. Ho explicava el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández Muñoz.
Aquests 327 casos per 100.000 habitants ens indiquen que anem, francament, cap a baix. Volem posar una mica de seny amb això perquè podria ser que hi hagués algun repunt. Poc probable, però a vegades les coses poc probables també poden passar.
Des de Salut també han confirmat que es manté l'obligatorietat de les mascaretes en centres de salut i residències durant 15 dies més. Un exregidor conservador britànic l'han acusat de violar reiteradament la seva exdona en companyia de 5 homes més. L'acusat, Philip Young, ha passat avui davant del Tribunal de Primera Instància de Swindon, al sud-oest d'Anglaterra, i el jutge ha decidit que continuï en presó preventiva. Té 49 anys, està imputat per diversos delictes sexuals contra la seva exdona, que s'haurien comès durant almenys 13 anys, entre el 2010 i el 2023. Hi havia violacions, administració de substàncies estupefaents, voyeurisme i possessió d'imatges indecents i d'alta agressivitat. En el mateix cas, hi ha imputats 5 homes més, d'entre 31 i 61 anys, per agressió sexual, violació en penetració i 2 càrrecs de tocaments sexuals, entre d'altres. En total, els imputen més de 60 delictes sexuals. Els magistrats també han determinat avui que en el cas de Philip Young torni a comparèixer davant d'aquest mateix tribunal el 23 de gener. La resta d'imputats estan en llibertat amb fiança.
3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
L'Associació de Consumidors Facua denuncia que s'estan venent balises no homologades per la Direcció General de Trànsit amb publicitat enganyosa. Es tracta de les balises lluminoses que a partir de l'1 de gener substituiran els triangles en cas d'avaria a la carretera. Han detectat casos en 3 plataformes de venda per internet on es fa servir el logotip de la DGT i on diu que estan homologades, sense especificar que ho estan, però només el 2025. Facua ha denunciat davant del Ministeri de Consum els casos d'Amazon, de l'Express i de l'Heroi Merlin. Argumenta que aquestes plataformes no han actuat davant dels anuncis on somet que les balises no serveixen de cara l'any que ve, que és quan seran obligatòries. Per això demanen al Ministeri que obri expedients sancionadors a les plataformes per incompliment de la Llei de Defensa dels Consumidors i la Llei General de Publicitat. El portaveu de Facua, Rubén López, també ha carregat contra la Direcció General de Trànsit per la seva inacció davant la confusió amb tot això de les balises.
Nos parece lamentable, por tanto, que Tráfico emprenda, imponga un protocolo de cambios que representa un coste económico de decenas de euros para cada consumidor, para cada conductor, Pero en paralelo se esté desentendiendo de un fraude usando su logotipo en el que al final se va a poner en riesgo la seguridad de los conductores por el uso de ese dispositivo. Y Tráfico está totalmente callada ante ese fraude.
López demana que Trànsit doni informació més clara sobre aquests dispositius i la seva homologació, ja que només serviran aquelles balises connectades amb la DGT. Comencen a provar al Pirineu l'ús de drons en rescats de muntanya. Dues empreses catalanes han fet una prova pionera per transportar material i agilitzar els rescats. L'objectiu de tot això és arribar a poder transportar persones quan la tecnologia ho permeti. Canillo, Joaquim Malvalater.
Es tracta d'una de les primeres proves que es fan al món per comprovar si els drons permetrien guanyar temps en situacions crítiques i reduir riscos per als rescatadors, i també si poden arribar a ser una alternativa més econòmica, segura i àgil als helicòpters. Eduard Ibáñez, d'Aerofor, ha estat el pilot d'aquesta prova.
El que ofereix el dron és rapidesa. En aquest cas, els bombers han anat sense motxilles, sense pes, facilitant que puguin arribar al punt on hi ha els accidentats i assistir-los molt abans que quan van carregats amb tot l'equip.
És una de les proves que s'han fet a Canillo, Andorra, a uns 1.900 metres d'altitud, amb un dron que pot portar fins a 100 quilos. És una capacitat que el fa molt versàtil. Jordi Ferrer és el cap dels bombers d'Andorra.
Portar aquest material, portar una primera ajuda a les persones i després també per portar material del propi grup de rescat. L'aplicació és variada i múltiple i, com deia, els indrets a qualsevol indret de difícil accés.
Un dels objectius és poder portar mantes, medicaments o oxigen a una persona ferida mentre espera que la rescatin, però també han fet proves amb una llitera perquè quan arribin drons amb més capacitat també puguin portar els accidentats a un lloc segur.
Hem fet la simulació de portar la camilla que s'utilitza per als rescats d'alta muntanya amb helicòpter, però ara mateix també té menys autonomia. Les seves capacitats a nivell tècniques de moment són limitades, però a poc a poc es va obrint camí.
Després d'engegar motors al Pirineu, ara faran les properes proves a l'Himàlaia, a més de 7.000 metres.
Gràcies, Joaquim. I tornen els treballs de control de l'Elodea, una planta aquàtica invasora al pantà de Torrassa, al Pallars Sobirà. Es fan aprofitant les baixes temperatures de l'hivern i per evitar que aquesta espècie s'escampi riu avall. És una actuació que es fa de manera periòdica des de fa anys i que implica administracions i col·laboradors locals. Anem a la Guingueta d'Àneu. Pau Rovira.
Els treballs consisteixen en la retirada manual de l'Elodea, una espècie originària d'Amèrica del Nord que afecta greument l'ecosistema del pantà. En els darrers 15 anys se n'han extret més de 30 tones, tot i que la seva erradicació completa es considera impossible. El fred facilita ara les tasques, ja que el gel permet accedir a dins de l'embassament. El director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, Marc Garriga, admet que la lluita és limitada, però necessària, any rere any.
Bé, si una cosa tenim molt clara és que no estem fent un treball d'erradicació, sinó estem fent un treball de control de la població. Perquè erradicar-la hauries d'eliminar tot el sediment acumulat, perquè allí hi ha tot un banc de llavors i d'arrels que fa que la planta rebroti. Llavors, el que estem traient és biomassa, per tal que no estigui massa expandida, que dificulti ja totalment l'activitat de la pesca i molts altres problemes que genera.
Problemes que explica Pepe Abril, president de la Societat Local de Pescadors, i que col·labora en la retirada de l'Elodea.
A veure, ens trobem amb un problema realment greu. S'han eliminat, s'han convertit en impossibles de pescar la meitat de la zona del llac. No és pescable des de la vora, perquè està ple d'algues i els esquers s'emboliquen i és impossible, simplement és impossible. Amb la qual cosa, és un gran perjudici per una zona com la nostra, que sempre s'ha destacat per ser una zona turística de pesca de primera categoria.
A més, l'alga serveix d'aliment per al garbí, una altra espècie invasora que, quan creix, competeix amb les truites. L'objectiu d'aquests treballs, doncs, és contenir l'espècie i preservar l'equilibri ecològic del pantà de la Torrassa.
3CAT Info. 3CAT Info.
Dos minuts, haurem arribat a 3:15. L'Audiència de Girona ha desestimat el recurs i ha arxivat la querella contra la Policia Nacional que es va infiltrar en els moviments independentistes de la ciutat i va mantenir una relació amb un activista per obtenir informació. Girona, Laia Claret.
Confirma la decisió inicial del jutjat d'instrucció de Girona i conclou que no hi va haver ni delicte de tortures ni tampoc de revelació de secrets. L'Audiència destaca que la relació que van tenir durant dos anys va ser consentida i que la gent amb el fals nom de Maria Perelló no es va prevaldre de la seva condició de funcionari públic, sinó que només, diu, la va ometre. I afegeix que tampoc queda clar que la policia obtingués informació reservada, només, diu, sospites. Desestimat aquest recurs, els afectats han confirmat que en presentaran un altre d'empara al Tribunal Constitucional.
I l'advocada de les víctimes del catedràtic emèrit Ramon Fletxa, del grup d'investigació CREA, celebra que la Universitat de Barcelona hagi fet el pas de portar el cas a la Fiscalia per suposades conductes d'assetjament sexual i psicològic. En declaracions al Catalunya Nit, Violeta Ciego ha demanat que la universitat arribi fins al final en la investigació.
Positiva, porque yo creo que es un paso, es un avance importante, pero también sentimientos encontrados, porque yo creo que también tenemos que ser prudentes y comprender que esto no es un cierre del caso, sino que ahora esto tiene que continuar y exige un compromiso por parte de la universidad también en que esa investigación, en caso de que Fiscalía considere que tiene que ser judicializada, pues cuente con el mayor rigor posible, con la información necesaria por parte de la universidad.
Després d'analitzar l'informe intern fet per un grup d'experts a partir del testimoni de 16 víctimes, la direcció de la universitat qualifica de molt greu la conducta de Ramon Fletxa i de l'entorn del grup d'investigació que dirigia, el CREA. El rector demana a la Fiscalia que l'investigui per coerció sexual i psicològica, maltractaments i conductes intimidatòries. En punt, 3:15. Està sent un matí molt complicat a les carreteres, sobretot també perquè ha plogut a l'àrea metropolitana. Francesca Masclans, equip viari, com ho tenim a aquesta hora? Bon dia.
Doncs ho tenim ben complicat encara amb aquestes gairebé 25 afectacions a vies de gran circulació, com són la C60, la C17, 31, 32, 33, 55, 58, la B10, la B23, la B30 i la 2. Tot i així, el Servei Català de Trànsit destaca les següents. Hi ha un accident que provoca congestió a la B20, a la Ronda de Dalt, amb pràcticament 5 quilòmetres sentit nus de la Trinitat, i hi ha un carril tallat. I un carril tallat també a la P7, a Sant Celoni, en sentit sud, provoca 2,5 quilòmetres de retencions degut a l'avaria d'un vehicle. Insistim, tot això només enmig d'aquesta gran quantitat d'afectacions. La retirada d'un vehicle ha obligat a tallar la calçada de la C66 a Flaçà, i el vent ha tallat la B-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà. Finalment, recordem que cal dur cadenes per neu a alguns trams de la BB-4031 i a la C38. A Rodalies, una incidència per causes operatives afecta la línia R4. Els trens circulen amb demores d'uns 30 minuts. I a les línies R2, R2 Sud i Nord, la incidència d'aquest matí ja està resolta, però encara circulen els trens amb una freqüència d'uns 30 minuts de mitjana.
El temps. La previsió d'en Francesc Mauri.
L'ambient d'hivern continua i continuarà els propers dies clarament, tot i que demà, amb ambient hivernal, la temperatura pujarà lleugera i transitòriament. Aquesta tarda, pluja dèbil a les comarques del nord-est, cota de neu pujant als 1.200, fins i tot 1.400. Una mica de neu al Pirineu, sobretot cap al Ripollès, i algunes clarianes a l'extrem sud i punts de ponent. Demà pausa, intervals de núvols, bancs de boira matinals i possibilitat que el dia de Nadal torni la inestabilitat. L'ambient més fred i rigorós, amb pluges especialment al nord i nord-est, i atenció a la cota de neu entre els 600 i els 1.000 metres, depenent del moment i de l'indret.
Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
Seguim endavant quan passen 3 minuts de 3:15. El castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre, incorpora una nova experiència històrica amb realitat virtual per arribar a nous públics. El visitant es podrà traslladar amb unes ulleres al segle XIV. És l'últim monument català a estrenar fins ara el projecte Els Ulls de la Història. Miravet, Jordi Barranca.
El visitant entrarà a la fortalesa dels Templers en ple segle XIV, ho farà a través de l'experiència de realitat virtual instal·lada al celler del castell, i on els protagonistes són el Said i Luc, dos nens, un fill d'andalusins i l'altre fill de nobles. Carme Vergés és la cap de l'àrea de monuments i jaciments de l'Agència Catalana del Patrimoni.
La realitat virtual ens serveix, primer i molt important, per millorar la recerca científica. Som capaços ara de reconstruir espais que s'han perdut, però sobretot després després, i està demostradíssim, connecten d'una forma molt directa amb l'emoció, amb el visitant i amb diferents capes de lectura que fan molt més accessible els continguts.
Altres espais del castell, com el refetó o l'església, també hi tenen un paper destacat. Al refetó hi ha una instal·lació on es pot comprovar com era la dieta dels templers, i a l'església es connecta el passat amb el present amb unes càmeres que mostren accions quotidianes dels municipis ebrencs. Tot plegat també busca ser una eina de cohesió social. Sònia Hernández, consellera de Cultura.
Posar-lo a l'abast de tothom és essencial per transmetre valors, reforçar la identitat col·lectiva i consolidar un model de cohesió social molt important, sobretot en moments en què hi ha qui està entestat a dividir-nos i a separar-nos. Crec que en aquest sentit, des de la cultura, tenim un paper molt important.
Fins ara, els Ulls de la Història també havia arribat al centre romànic de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, a la Cartoixa d'Escaladell al Priorat o al conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cògol a les Garrigues. A partir d'ara també arribarà al monestir de Sant Pere de Rodes o al conjunt patrimonial de Tàrrega.
I Banyoles potencia la seva oferta cultural i vol que el nou Museu Gim Ferrer completi un triangle artístic conjuntament amb el nou Museu Arqueològic i el Monestir. Les obres de l'edifici del Centre d'Art ja s'han enllestit i l'objectiu és poder-lo inaugurar la pròxima primavera. Banyoles, Fèlix Martín.
Completats els treballs, ara s'ha d'habilitar el recinte per exposar-hi les pintures, dibuixos i escultures. Tot just el ple municipal de Banyoles d'ahir al vespre va acceptar la donació de 5 obres més que el col·leccionista Jordi Gim Ferrer afegirà a les que ja s'ha dit a la ciutat. Ha començat el compte enrere per obrir aviat aquest centre d'art de Banyoles, ha concretat l'alcalde Miquel Noguer.
Ara ens quedarà la museïtzació, que també ja està tot encarregat. Hi ha un diferencial de temperatures entre les peces aquestes d'art, això s'ha d'anar al tanto, perquè hi ha una reglamentació que ho diu, com s'han de treure, com s'han de guardar, com s'han d'aclimatar, etc. I a més, el senyor Gim Ferrer més ha estat encara una mica més generós, que ha afegit doncs, 5 peces més que entraran a formar part d'aquesta col·lecció.
L'objectiu és que el nou museu a la plaça Major estigui llest i pugui obrir entre març i abril de l'any vinent.
Satisfets i que puguem obrir aquest espai, que la col·lecció Gim Ferrer, l'obertura del monestir i el nou museu arqueològic com a formaran. I llavors ja vindrà la biblioteca en un futur, no? Però formaran un eix important al centre de la ciutat, aquesta zona peatonalitzada, doncs un pols cultural, jo penso, molt important a la ciutat.
Jordi Gim Ferrer, amic de Miró, Dalí o Saura, ha donat a la ciutat de Banyoles una de les col·leccions d'art privades més importants del país, que inclou també peces de Picasso, Rembrandt o Goya. De les 140 obres d'art se n'exposaran de forma permanent una 60, i la resta aniran rotant en mostres temporals.
Gràcies, Fèlix. I el món surrealista del cineasta David Lynch es pot visitar fins al 14 de febrer a l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida. Una mostra que ens submergeix en la filmografia d'aquest director nord-americà, conegut per sèries com Twin Peaks o pel·lícules com Mulholland Drive, però que també ens acosta a la seva obra pictòrica. És una exposició que ha visitat la Júlia Albacar.
I una pregunta que molt possiblement tots els fans de Lynch coneixen, i és on és Laura Palmer? Twin Peaks és una de les obres mestres de David Lynch que va consolidar el seu nom dins del panorama de Hollywood als 90. A l'Institut d'Estudis Ilerdencs, però, ens podem capbussar millor en tot l'univers cinematogràfic i pictòric de Lynch, que va molt més enllà de les lògies. Un viatge que fem amb Anselm Ros, director d'exposicions de l'Institut.
Els inicis.
Aquí, a les parets, podem anar veient com es barreja la seva pintura. Lynch és, sobretot, un pintor surrealista amb els fotogrames que anima els seus primers curtmetratges. Dues passes més endavant ens trobem també amb els seus referents, Bacon, Buñuel, Leguer...
David Lynch va parar al món audiovisual a través del llenguatge plàstic. Ell és pintor de belles arts i anima els seus quadres. A poc els va animant amb pel·lícules projectades damunt dels seus quadres. A candy-colored clown they call the
Sandman tiptoes to my room every night. Filmografia. Ens endinsem ja amb l'evolució cinematogràfica de Lynch amb fragments i fotogrames.
La seva primera gran producció és Eraserhead, una pel·lícula que ell va estar molts anys per fer-la, L'home elefant, la primera que va tindre un èxit més global. A partir de l'èxit de L'home elefant, li proposen pel·lícules molt de superproducció, com per exemple Dune. És aquestes trames misterioses en què el misteri no s'acaba de resoldre mai.
Twin Peaks.
Vellut vermell, terra, blanc i negre i una estàtua d'una Venus afrodita. És la recreació de l'habitació vermella, la lògia negra, un espai clau per als amants d'esta sèrie de culte i que ens porta a un altre món, el de la pintura de Lynch. Aquí podem veure alguns dels seus originals i on predomina un sol color.
El negre, sobretot, per a pintar aquestes màscares, aquests rostres deformats, aquests cossos portats al límit, no?, amb actituds enigmàtiques i dramàtiques.
És la darrera parada d'esta mostra immersiva, d'este homenatge al món disruptiu, oníric, captivador i a la vegada pertorbador d'un dels grans directors i artistes de Hollywood, David Lynch.
De seguida la informació esportiva, però abans...
Rock és un festival mític.
Un miler de persones ha assistit a l'estrena del documental Canet Rock abans que surti el sol. La pel·lícula revela com es viu des de dins aquest festival que va començar a fer-se el 1975. Aquesta nit aquest documental es podrà veure a TV3 i també el tindreu penjat a la plataforma 3Cat.
Esports.
Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. L'Espanyol tanca el 2025 a només 2 punts de la zona Champions a la classificació de la Lliga de Futbol. Els blanquiblaus es refermen com a 5ens després de guanyar ahir amb remuntada inclosa a Sant Mamés contra l'Atlètic Club per 1-2, gols de Romero i Pere Milla. L'equip basc es va avançar amb gol de Berenguer al minut 38. Al 44, Romero va aconseguir l'empat a 1 en un refús de volea des de fora de l'àrea. Ja en la represa, Pere Milla va fer l'1-2 al 54 en una jugada on es va lesionar i el van haver de substituir. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, explica la clau del triomf a un camp com Sant Mamés, una clau que es basa en aconseguir refermar la defensa. I també parlava de l'objectiu, de si han canviat els objectius de l'Espanyol.
Conec bastant el futbol i llavors fins que no tinguem un objectiu jo no vull mirar més enllà. Jo el que sí que vaig dir, que estic convençut que si l'equip arriba als 42 punts el més aviat possible, tant de bo sigui en 3 setmanes, que ja seria l'hòstia, però ojalà, l'equip no pararà, intentarà arribar on pugui. L'equip jo sé que donarà tot el que tenen per arribar al més lluny que puguin, però primer anem per passos, assolim objectius i després mirem altres, que penso que tot així funciona millor.
És la 5ª victòria consecutiva de l'equip a la Lliga. El pròxim partit de l'Espanyol serà el dissabte 3 de gener, quan rebrà el Barça a la Lliga. Han sortit els horaris de la jornada 20ª de la Lliga. Espanyol-Girona divendres 16 de gener a les 9 del vespre. Reial Societat-Barça diumenge 18 a les 9. I a la Copa d'Àfrica aquesta hora en joc un partit. Ha començat a 2:15 el partit República Democràtica del Congo, Benin. El jugador, l'Espanyol Piquel, comença el partit a la banqueta congolesa. De moment guanya la República Democràtica del Congo 1-0, gol de Theo Bongonda, jugador de l'Espartak de Moscou i que havia sigut jugador del Cádiz i del Celta. També avui es jugaran aquests partits a la Copa d'Àfrica: Nigèria-Tanzània, Tunísia-Uganda i Senegal-Botswana.
3Cat Info.
I a l'Eurolliga de bàsquet, avui partit, duel important, duel gran. El Barça visita la pista de l'actual campió, el Fenerbahçe turc, entrenat per l'explaugrana Sarunas Yasikevicius. El Barça es col·lidera ara mateix a l'Eurolliga i, a més, acumula 9 victòries consecutives entre Lliga i competició europea. Xavi Pascual, l'entrenador del Barça, explica com afronten el partit.
Bueno, els dos equips defensivament treballarem i intentarem controlar els punts forts de l'equip contrari, això està garantitzat, i en atac també intentarem atacar els punts dèbils. Llavors crec que serà un partit en aquest sentit interessant per l'espectador i per l'aficionat aquest que li agrada seguir tàcticament els partits.
El Barça té les baixes de Claiborne, Xenguelia i Núñez. El Fenerbahçe-Barça juga a 3:15, amb transmissió al canal Exclusió Digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I encara en bàsquet, l'extècnic de Barça, Joan Peña Arroya, ha fitxat pel Partizan de Belgrat per aquesta temporada i la que ve. Substitueix Elko Obradovic. Al Bayern han fitxat un altre exblaugrana, Svetislav Pesic, com a substitut del tècnic Gordon Herbert. En tenis taula, la Noli Borges Vall s'enfrontarà al Nino Praga als vuitens de final de la Europe Cup segons el sorteig fet aquest migdia. Aquests vuitens de final es jugaran el 13 o 14 de gener a les Borges Blanques i la tornada el 17 o 18 de gener a la República Txeca. José Luis Andrade, entrenador del Borges, valora el rival.
Realment, tots els equips que venen de la Champions League són equips molt forts, el Nino Praga també ho és, no? Tenen jugadors de la selecció txeca que bueno, és un equip molt, molt complicat, però bueno, per nosaltres la competició europea és un premi i sabem que anem a intentar donar la sorpresa.
Amb motor, el campió de MotoGP, Marc Márquez, continua avançant en la recuperació de la lesió de lligaments a l'espatlla dreta que es va fer el passat 5 d'octubre al circuit de Mandalika, a Indonèsia. Ahir va fer per primera vegada entrenament en moto al circuit d'Alcaraz, acompanyat pel seu germà Àlex.
Sí, està tot un novembre, dicembre...
He tingut un novembre i desembre molt plens, perquè he tingut molts esdeveniments als quals assistir, i combinar-ho amb la recuperació de l'espatlla ha estat dur mentalment i física.
I en futbol, aquest migdia, sorteig de quarts de final Copa Catalunya Masculina de Futbol amb aquests aparellaments. Camp Júlio, Barça B, Muntanyesa Nàstic, Europa Andorra i Terrassa Sabadell.